Bueno, cal dir que a 15 minuts de la celebració de la Junta de Govern de la FEM, de la Federació Espanyola de Municipis, han decidit aplaçar-la el dilluns a les 9 del matí. És la segona vegada que la cancel·len, una vegada ja està convocada. Per tant, jo aprofite que tinc a Marisa Savera, diputada d'Unides Podem a nivell nacional per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Aprofite perquè en aquesta junta tenen 13 assistents que són del Partit Socialista i un assistent que és d'Unides Podem. Què diu Unides Podem respecte a que el govern ens demane els estalvis dels ajuntaments i diputacions?
Nosaltres, des de Unides Podem, sempre hem defensat l'autonomia financera dels ajuntaments. Entenem que l'ajuntament, que és la primera eina que té la ciutadania, no?, per atendre l'administració que està en primera línia, atendre les necessitats de la ciutadania, que administra els serveis socials i tantes polítiques que són realment de rescat ciutadà, han de tindre autonomia, clar, no només de gestió, sinó també financera. I sempre hem defensat, jo crec que molta gent que ens escolta sabrà que la llei Montoro està encara vigent en molts aspectes i també en la qüestió financera dels ajuntaments, que obliga que el superàvit dels ajuntaments, també el que fan una gestió molt seriosa, molt eficient i que tenen superàvit, no el poden gastar en polítiques socials. De manera que nosaltres sí que estem fent molta pressió des de la nostra posició, també al govern i des del Congrés de Diputats, perquè s'avança en aquest sentit. Ja va així alguna normativa durant la pandèmia, en el sentit que els ajuntaments podien gastar una part d'aquest superàvit que havien de tindre guardat, anem a dir així, no?, reservat, per atendre a la crisi de la pandèmia, per la llei Montoro, i volem avançar en aquest mateix sentit, perquè evidentment que els ajuntaments han de tindre més autonomia financera i, en fi, més pressupost, més diners, en definitiva, per fer polítiques de suport a la ciutadania, sí, i de gestió municipal.
En este cas, el de Unides Podem és de Ribas Vacía Madrid, és un alcalde d'allí, que si decidís donar el sí, tindrà que tornar i explicar-li als seus ciutadans per què ha decidit això. I així, en Castelló tenim a la alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, que també haurà d'explicar com torna i explica aquesta polèmica que hi ha entorn a això. Tema que també m'interessa és, la coordinadora general Pilar Lima fa relativament poc que ha pres possessió del càrrec, però té una
coordinadora general de Podem. Sí, a la comunitat, sí, del País Valencià.
Però tenim una particularitat. Quan jo antes li preguntava per Pilar Lima, perquè no tenim el plaer de conèixer-la, vostè em deia que té una particularitat. Esta dona té una discapacitat, no?
Sí, sí. Pilar Lima és sorda. Ella va ser senadora, la primera senadora sorda de la història, per Podem, i en aquest moment és diputada autonòmica d'Unides Podem, va ser en les últimes eleccions, i fa unes setmanes, no sabria dir si un mes a lo millor, que va ser triada per tota la nostra militància i els inscrits i les inscrites com a coordinadora general de Podem al País Valencià. Ella és sorda, és una dona, com ja podeu imaginar, molt lluitadora i acostumat a trencar barreres, i que, que ha treballat molt per la inclusió de les persones amb discapacitat, per les persones amb diversitat funcional i perquè totes les persones tinguin accés a tots els drets.
Bueno, en este cas ella és coordinadora general, és dir, que...
Sí, és una dona molt potent. Jo crec que Ponte podrem vindre, jo si puc acompanyar-la, vindrem les dos. Ella, normalment, acudís als mitjans de comunicació i la seva intervenció també en les corts i als espais públics és sempre en la seva intèrprete de signes, clar. És la seva manera de comunicar-se.
Li parlava jo d'esta persona perquè sap que s'han reunit, no?, per a, d'alguna manera, reafirmar-se en el Botànic. Hi ha hagut una mesa de diàleg per a recordar-se que cada un la part que van signar a l'hora de que els tres, aquestes tres formacions formaren el que avui és la Generalitat Valenciana, el govern de la Generalitat Valenciana. Esta mesa, i si tot bé, hi ha hagut algun tipus, no sé, per lo que vostè hagi pogut...
Sí. Jo crec que el Botànic ha sigut reforçat. Jo vull recordar que l'acord del Botànic és el que va propiciar ja en la legislatura anterior un govern progressista al País Valencià, que d'alguna manera suposa un trencament molt gran en les polítiques dels 20 anys de govern del PP, en tot el lastre de corrupció que va haver, que va anar en augment fins a un moment on ja era absolutament insuportable, de corrupció, d'obres faraòniques, d'endeutament mastodòntic, i que bueno, pues estaven realment en les pàgines polítiques d'actualitat contínuament per les casos de corrupció a tots els nivells. I en polítics corruptes, bueno, en judicis a cada rato. Jo crec que la ciutadania estava molt farta i d'alguna manera això se va traduir en unes votacions, en uns resultats que van afavorir això, un govern progressista. Uh-huh. En aquesta última legislatura també, en la incorporació de Podem al govern, i sí que consideraven que era molt interessant en aquest moment, molt convenient, fer una revisió del pacte del Botànic per tal de revisar les línies, perquè més enllà de trencar en les polítiques corruptes del PP volem anar molt, molt més enllà i volem aconseguir un País Valencià igual que plantegem a nivell de país, a nivell estatal, no? En política, en progressistes que vagin en un abast de serveis públics, de drets de la ciutadania, acabar en aquestes polítiques de retallades. També parlem de transparència, també parlem d'avanços democràtics, que havia hagut un retrocés molt important. I bueno, pues ahí, en totes aquestes qüestions s'ha tornat a constatar que efectivament el Botànic està fort, està en ganes de continuar en els canvis, i que bueno, també cridem des de Podem i des de Compromís, pues cridem sempre al PSOE de que bueno, pues mire més als seus socis de govern per tal de continuar per aquesta senda del Botànic que diem de polítiques progressistes, i que bueno, mire més a Ciudadanos, cap a Ciudadanos, que Ciudadanos sabem que tant a aquest nivell com a nivell estatal intentar aconseguir pactes entre Ciudadanos és a costa de polítiques que en definitiva serien regressives i de, pues bueno, per exemple, Ciudadanos a nivell de País Valencià pues estem plantejant que no se tornen els hospitals que queden encara en mans privades, perquè se van privatitzar, en el cost que suposa per a les arques públiques, pues bueno, Ciudadanos no vol que tornen a mans públiques, que la gestió més eficient, més eficaç, més, que és, efectivament suposa més econòmica i de, bueno, un millor servei per a la ciutadania. Entonces, nosaltres, evidentment, diem no, continua per la senda del Botànic, que suposa més serveis públics, més democràcia, més transparència econòmica, que ens interessa molt després de l'època de corrupció, i aprofundir en polítiques públiques d'abans.
Per lo que fa a nivell nacional, Pedro Sánchez també ha convidat a Ciudadanos a que s'assenti a aquesta taula de reconstrucció, i Unides Podem no ho ha vist en molt bons ulls.
Nosaltres hem parlat, s'ha fet un esforç durant els dos mesos de les comissió de construcció, s'ha treballat molt i s'han fet molts intents d'aconseguir consensos de cara a aquesta reconstrucció de país que volem, però bueno, no podem perdre vista ni poder ser ingenus, i evidentment hi ha forces polítiques que tenen un model de país i pues que tenen que veure, per exemple, en el tema de les privatitzacions, és un cas molt, molt paradigmàtic de lo que són polítiques, i nosaltres parlem d'avançar en polítiques de cuidados, en polítiques d'enfortir el públic, i jo crec que el que estem plantejant nosaltres des de l'esquerra són les polítiques que d'alguna manera tenen un major consens avui en la ciutadania. Sí. Les enquestes que s'estan fent, sobretot després de la pandèmia i després de la resposta de la sanitat pública, no poden ser més positives per a nosaltres, en el sentit que totes les enquestes van en la línia de reforçar lo públic, de reforçar les polítiques de cuidados, d'atenció a les persones més vulnerables i, en definitiva, de protegir a la ciutadania i d'acabar en la precarietat. I per ahí volem anar.
A mi me feien una pregunta l'altre dia, jo li la traslade a vostè, perquè la gent no té molt clar com funcionen aquestes coses, me van preguntar. Entonces, si en este moment Unides Podem veu que Pedro Sánchez convida a Ciudadanos a cada volta, bueno, d'alguna manera se veu que ahir n'hi ha una miqueta més d'amor, no?, entre ells, si en este moment Unides Podem se retirara, Pedro Sánchez deixaria de ser president, perquè, claro, Pedro Sánchez és president perquè Unides Podem el va recolzar.
Sí, bueno, però en aquest moment és president i no se n'aniria, no deixaria de ser-lo perquè, no, perquè, perquè era el suport. Aquí del que estem parlant és que hi ha una majoria, la majoria, nosaltres sempre apel·lem a que aquesta majoria de la moció de censura, de la moció de censura, que després va ser la majoria per a la investidura de Pedro Sánchez, aquesta majoria existís i és una majoria que hem de fer servir de cara als pressupostos generals. El moment delicat que tenim per davant són negociar els pressupostos generals.
Però no deixaria de ser president.
No deixa cap cas, ell és president del govern. I anirà a buscar les majories que necessiten cada moment. Nosaltres, evidentment, no podem estar... Nosaltres diem, és molt legítim buscar majories i buscar consensos per tot arreu, i no diem que no. De fet, ara s'ha fet en esta comissió de reconstrucció, s'ha intentat fins al final de buscar consensos, ha aconseguit en algun dels grups de treball, de les línies de treball, i nosaltres no diem que no a demanar, però nosaltres diem que siga en base a un programa, evidentment, i els pressupostos generals de l'Estat és la propera ocasió on se tindrà que retratar i veure què és el que apoya, a què dona suport cada força política.
Però és en
aquest
moment...
I nosaltres no podem dir que no a cap búsqueda de consens i de suport, però sempre en base a quines polítiques. És
clar,
això que diem.
En aquest moment, si busca que li aprovi els pressupostos Ciudadanos, seran en unes polítiques que disten molt de les polítiques d'Unides Podem, no?
Pues esta és la qüestió, que nosaltres, per exemple, nosaltres valorem que Ciudadanos ha donat suport, per exemple, a les pròrrogues de l'estat d'alarma, quan fins i tot el PP se va desmarcar d'una manera absolutament loca i irresponsable, dient que no a la continuació de l'estat d'alarma en una situació realment dramàtica.
Sí, però en aquest moment és perquè estava fent ullets, és dir, Ciudadanos realment estava tenint un acte de responsabilitat o li estava fent ullets al president?
Sí, bueno, pues, no, ho dic per això, que nosaltres valorem quan Ciudadanos ha demostrat responsabilitat d'estat, anem a dir, responsabilitat política i ha donat suport, pues, a la continuació de l'estat d'alarma, per exemple, a un altre tipus de polítiques. També dic que hem arribat a molts consens dins de la comissió de reconstrucció, hi ha molts aspectes en el que coincidíem, d'avanç social i de millores socials, etc. Ara bé, en altres coses no coincidim, pues, òbviament, de cara als pressupostos generals n'hi haurà que veure en quines coses se pot aconseguir el suport de Ciudadanos i en quines coses no, però naturalment en moltes coses discrepem.
El ple que van veure, l'últim ple que van veure, estava la bancada del Partit Socialista estava abarrotada i al final se'ls acusaven a Unides Podemos i al Partit Socialista de no haver respectat la distància que de seguretat que se demana. Però jo pense que no era Unides Podem, no tenia la seva bancada abarrotada,
jo
vaig veure.
En absolut. No, això forma part de los bulos i les mentides que la dreta està acostumada a fer, que va dir allí públicament quan era evident i se veia i les càmeres ho veien que Unides Podem estava en la meitat de nosaltres. Ahí n'hi havia un acord de la, des del principi que van començar els plenos, un acord de la mesa, sí, de la mesa del Congrés, sí, de que acudirà el 50% de la... dels diputats i les diputades, encara que votem tots, evidentment, i participem telemàticament, i nosaltres Unides Podem l'hem complit, com sempre, i ahí estàvem la meitat, i això nosaltres,
és dir,
bueno,
Unides
va
Podem
s'hi
va respectar, sí, el tracte, en aquest cas.
Clar que sí, el so estava es de veres, tota la bancada, jo no sé per què, però nosaltres estàvem en la meitat, de fet jo estava seguint el participat del ple, sí, des de Betxí, des de la meva...
Una pregunta, a vostès, sí, es van avisar que ells sí que anirien tots?
No, nosaltres no sabíem res.
Una altra cosa que també va llamar l'atenció és que Echenique va tindre que recordar aquestes polítiques. I jo suposo que és un poc com ha passat així la Generalitat, que en el Botànic l'hem tingut que recordar a Ximo Puig. Cuidao, que va ho mirem, no? Sí. Echenique també ho va recordar.
Sí, bueno, Echenique, la seva intervenció principal va ser, van haver tres representants nostres que van parlar, perquè no oblidem que el motiu del ple era l'acord, el president compareixia Sánchez per explicar l'acord aconseguit en Europa, que no podem oblidar que ha sigut un èxit per al nostre, no per al govern d'Espanya, per al nostre país, perquè hem aconseguit realment uns fons, una ajuda europea realment impensable fins a fa dues setmanes, o diria que una setmana, i ha sigut una ajuda que serà de molta importància de cara a la reconstrucció del país. Però no només això, ha sigut un canvi de paradigma en Europa, perquè al final parlem d'eurobonos, parlem d'unes ajudes que realment seran assumides per tota Europa i que afavoriran, sobretot, evidentment, els països que més han sigut afectats per la pandèmia. De manera que ha sigut un absolut èxit per a Espanya, i un èxit dels que es felicitem tots, més els que diuen que quanto peor, mejor. I ahir també, pues, Echenique va se va felicitar en la seva intervenció en nom d'Unides Podem, va felicitar a Sánchez, ens va felicitar perquè realment com a país és una bona notícia els fons europeus, va parlar de que efectivament el PP d'alguna manera estava de dol perquè jugava en el contrari, no? El PP, tot el món sap, a hores d'ara ho va fer públic, que va jugar a favor de Holanda, que encapçalava els països insolidaris d'Europa que diuen que no, que nosaltres som els
països frugales i tot el món ho va comprar.
Holgazanes, nosaltres som els que gastamos más, que no saben gestionar, etcètera,
etcètera. Sí, ells eren els països frugals i nosaltres érem els països que estem sempre esperant a que ens ajuden i que ens traguen del clot.
De manera que ha sigut una cosa molt... Bueno, realment, les declaracions que feien des de l'any eren absolutament humiliants per al nostre país i ha sigut també molt decebedor el vore, jo crec que per a molta gent de la nostra ciutadania, crec que també per a l'electora del PP, el vore al senyor Casado fent escrits a Europa demanant que no se fera, se donara aquesta ajuda a Espanya i a la resta dels països del sud, que no se feren els eurobonos i, bueno, demanant sobretot que s'exigira a canvi polítiques de retallades, polítiques d'austeritat, de retallades de serveis públics, de retallades i de privatitzacions com la sanitària al nostre país. És molt trist que un dirigent com és Casado que aspira a governar i una força política com el PP, que és una força que se diu d'Estat i de govern, pues que fa esa política en contra no del govern, sinó del seu país.
De tots els modos, el que ens crida l'atenció és que Echenique recorde al president del govern per on van les polítiques.
Les majories. Ah, sí, me preguntaves per això.
En realitat, el que Echenique és com que li fa la reflexió a Pedro Sánchez, existís aquesta sensació de que puga tindre una escoració cap a la dreta?
Home, el recordatori que va fer Echenique, que jo crec que era molt encertat, era de cara al futur, de cara als pressupostos generals de l'Estat, que són la següent, com diríem, el segon repte que tenim, i evidentment els pressupostos generals de l'Estat són d'alguna manera en els que se juga també com diríem, com emplearem aquests recursos, que també és d'aquí d'Espanya i és que venen d'Europa, i en quines polítiques. De manera que Echenique el que va recordar és que hi ha una majoria al Congrés, una majoria de progrés, la majoria de la moció de censura a Rajoy, la majoria que va investir a Rajoy, i li d'alguna manera va ser ese recordatori anem a dir a Sánchez de dir ei, de cara a este futur que ve per davant en la distribució d'aquests fons d'Europa, en polítiques d'abans, polítiques socials, d'enfortiment de serveis públics, de polítiques d'igualtat i de cohesió i d'acabar en la precarietat, compte vostè en esa majoria de progrés i no mire tant a Ciudadanos.
Marisa Saavedra, moltes gràcies, diputada nacional, per haver-nos aclarit tots aquests temes i esperem la pròxima vegada veure-la ja allí, en Madrid. Sí. Perquè, a més, la reconeixem, la busquem.
He estat en aquestes setmanes, no vaig estar en aquesta última. Clar. Però els diputats hem anat tornant-nos durant aquest temps de pandèmia.
I a vostè quan li toca la pròxima vegada?
No, en aquest moment ara la temporada dels plenos han acabat.
Quan tornem, sí que ja tornarà, no?
Etcètera, sí.
Moltes gràcies
ja parlarem,
i molt bon dia, Marisa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.